La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
A finals dels anys 90 del segle passat, Ucraïna vivia encara el sotrac social i econòmic de la postunió soviètica quan una sèrie d'assassinats va començar a recórrer pobles i carreteres amb una regularitat inquietant. No eren crims d'un mateix escenari ni d'un sol perfil de víctima. Hi havia famílies senceres atacades a casa seva, persones trobades aïllades en camins, casos que no semblaven tenir connexió, i enmig d'aquell clima de por, la policia es va trobar perseguint un enemic invisible mentre els rumors creixien i la gent començava a canviar les rutines. I enmig d'aquesta cacera va acabar emergint un nom, la d'Anatoli Onoprienko, un home que passaria a la història com un dels assassins en sèrie més letals d'Europa. Aquesta és la seva història, com es va construir el pànic, com es va investigar una cadena de crims aparentment dispersa i com es va arribar a identificar l'autor que hi havia al darrere. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tenim un programa que podria ser d'aquells que fem de crims pel món, perquè anirem a un país que no és l'habitual, tot i que sí que crec que algun cas hem fet d'aquest país, que és Ucraïna, tot i que en aquell moment no era encara Ucraïna, com la coneixem avui, sinó que era la Unió Soviètica, ja que viatjarem fins a finals dels anys 80, principis dels 90 i mitjans dels 90, que ja ens situem una mica, i parlarem d'un senyor que es deia Anatoli Onoprienko, també conegut com la bèstia d'Ucraïna, Terminator, m'ha fet molta gràcia, i que crec que això donarà un apartat final de l'apartat cultural interessant, o també Ciutadà O, que ja veurem què significa tot això, perquè el personatge d'avui, senyor que és conegut com a bèstia, ja podem imaginar que tindrà suc. Per explicar-nos la història d'Anatoli Onoprienko, tenim com sempre el nostre historiador habitual, recient arribat d'Islàndia, en Joan Plana. Aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal? Com estem?
Bé, però a veure, per una banda engrescats, perquè això de tornar avui a fer programes, a tornar a veure-us a vosaltres, tornar a contactar amb la nostra audiència, és una cosa que motiva especialment, però també una mica decebut.
Per què?
Perquè, com tu mateix has dit, començat l'any amb una intensa experiència islandesa i jo donava per fet que els meus companys de podcast doncs, tindrien la delicadesa de buscar un assassí en sèrie islandès. I lluny d'això...
Doncs però vols dir que n'hi ha? Si en allà no passa mai res, home.
Home, segur que algú no va trair. Gent aïllada al mig de l'Atlàntic, segur que algú es torna xalat, vull dir...
Jo vaig veure una sèrie que anava sobre crims a Islàndia, que de fet hi ha molts de llibres d'aquest El Nordic Noir, que se li diu, que és la novel·la negra nòrdica, però és clar, no sé si a la vida real n'hi ha molts o no. En tot cas, no he dit bon any, és el primer programa de l'any, per cert, eh? Que sí? No m'equivoco, és el primer programa de l'any i estic molt despistat. Sí. I no hem dit bon any, per tant, bon any 2026, Joan, Xavi i a tots els nostres oients. Aquest any serà un any interessant, hi haurà coses interessants. I bé, ja ho anireu experimentant. Aquí també saludarem, també el tenim aquí, perquè després no es queixi, és el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, que sapigueu, sempre està a tot el programa i s'aguanta per no dir res, no intervenir, una vegada poder sí que intervé. Per tant, saludem-lo també. Xavi, bones.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? Com estàs? Bon any, eh?
Bon any.
Com ha anat això? Has menjat molts torrons?
No, gaires, perquè, bueno, s'ha de mantenir la línia, un, saps? Perquè hi ha el Ceba Negra d'aquí poc i... Saps?
I el Carnaval, no?
I el Carnaval. Però, bueno, el Carnaval m'has disfressat tampoc.
Bueno, però com que normalment on va disfressat de
coses apretades.
A menys que vagis disfressat de Ferrero Rocher, ja. Doncs ara deixa't anar aquesta marca, aviam si me n'envien alguns per l'any de l'any que ve. Doncs bé, suposo que després ens explicaràs cosetes,
sí.
No?
Per cert, això d'assassins en sèrie islandesos, jo vaig buscar, eh? N'he trobat dos, però clar, no sé si dona, perquè un és presumpte, bueno, uns són presumptes, són uns senyors que es creuen que van matar persones, però no hi ha gaire informació, no està gaire clar, després hi ha un tio de l'any 1500, no sé què, 1555 o alguna cosa així.
Home, però ja existia Islàndia?
Bueno, la illa sí, el país no ho sé, però la illa sí.
Vull dir, clar, no va...
Bueno, Islàndia com a concepte, Viking, no ho sé.
I en qui hagi vist la sèrie Vikings sap que la va descobrir el boig aquell. Però bé, sí. Ja en parlarem en un altre moment d'Islàndia, perquè és un dels països que haurem de fer en algun moment.
Bueno.
Poder era l'oportunitat aquesta, però en fi, no ha sigut, no s'ha donat, doncs ja està, a una altra cosa. Doncs bé, Gràcies, Xavi. Joan, hauríem de començar situant-nos en el temps i en l'espai, especialment en el que és aquest país, Ucraïna, tot i que no era Ucraïna en aquell moment com la coneixem avui, sinó que era la Unió Soviètica. A finals dels 80, que és un període molt interessant per la Unió Soviètica, crec.
Bueno, doncs efectivament. De fet, és tan interessant que va ser l'últim període de la Unió Soviètica. L'època que virem avui és una època que, si bé és veritat, que per desgràcia per mi, el crim no té un especial, diguéssim, relació directa amb el seu context històric, és una època apassionant d'Europa de l'Est i en general del món. D'acord? La Unió Soviètica, com bé saps, doncs era un dels dos grans pols, un dels dos grans superpoders, superpotències, que havien polaritzat la humanitat després de la Segona Guerra Mundial. Era la pàtria del comunisme, era doncs una de les grans capitals mundials. I per això mateix va generar un gran impacte a tots els nivells, econòmic, però també polític, també psicològic, també cultural, veure com ni més ni menys que un dels grans imperis del món s'esfondrava. I el que li va passar a la Unió Soviètica jo crec que es pot definir de poques altres maneres. Es va esfondrar, va col·lapsar econòmicament i políticament i va acabar disgregant-se en un munt de nous estats, que són els estats que tenim doncs, avui en dia. Un d'aquests estats doncs, va ser efectivament l'estat al qual viatjarem avui, que és Ucraïna. Els crims dels quals parlarem comencen abans de 1991 i per tant abans de la independència d'Ucraïna, quan era una república soviètica, i conclouen després de la independència, quan ja Ucraïna era un estat independent. I és només en aquest últim punt en què sí que veurem que hi ha una petita relació entre elements que tenen a veure amb els crims, amb els assassinats, i el context geopolític del moment, per tant, el context històric, podríem dir-ne.
Molt bé. Doncs, qui era Anatoly Onoprienko? Quina és la seva història? Quan va néixer? On va néixer? I comencem a posar xecs, perquè crec que avui algun n'haurem de posar.
Bueno, doncs, efectivament, com he dit, va néixer a Ucraïna, però abans de la independència, concretament el 1959, per tant, a la República Soviètica d'Ucraïna, a una ciutat que es diu Sitomir. Concretament va néixer el dia 25 de juliol. Va néixer en el si d'una família que, i aquí recuperem doncs, per començar l'any de les nostres bones tradicions, és una família que ens porta ja a un o dos dels nostres xecs per revisar si els nostres assassins en sèrie compleixen tots i cadascun dels estereotips dels assassins en sèrie d'aquest programa. Va néixer en el si d'una família que era bastant complicada. Una família en la qual sembla que l'única persona que era més o menys centrada era la mare, però la mare tràgicament va morir quan ell era molt petit, quan només tenia 4 anys. Per tant, ell va quedar a càrrec del seu germà gran i del seu pare. El que passa és que tots dos eren persones, diguem-ne, no especialment centrades, que portaven una vida bastant desordenada, amb algun problema amb la beguda en el cas del pare, i per tant doncs, ens podem imaginar que el panorama en aquella casa era doncs, el típic de molts assassins en sèrie. Tan desestructurada, el nen desemparat, etc. De fet, el grau de desemparament va arribar a tals nivells que directament van acabar doncs, havent de deixar el nen en un orfenat, ni més ni menys, per tant, abandonant-lo. I aquest sentiment d'abandonament és un dels elements clau per entendre després l'evolució del personatge.
A partir d'aquí, com és la seva joventut? Doncs perquè, esclar, es troba sola en el món, en aquell país tan fred. Suposo que per fer bé els xecs s'ha d'haver casat, no? I començar una família aparentment feliç i normal, no?
Bueno, en aquest cas, no exactament, diguéssim. És a dir, aquest moment, aquesta mena de finestra d'oportunitat que sembla que hi ha un moment que la vida del protagonista, tot i que comença molt malament, acaba redreçant-se. En el cas del nostre protagonista, no massa. Sembla que va tenir doncs, algunes relacions més o menys serioses en la seva joventut, però aquest moment de centrar-se, aquest no el podríem posar gaire avui. Però en canvi, sí que podem ficar un parell de xecs molt nostrats. Un és el d'una joventut doncs, que ja comença des de ben jove entrant i sortint de la presó, sent detingut, tenint problemes amb la justícia, delinqüència juvenil, etc. I sobretot una entrada al món laboral a través d'una professió que és, diguem-ne, que relativament habitual també que en algun moment de la seva vida els nostres protagonistes l'hagin desenvolupada.
Suposo que aquesta professió, evidentment, i seguint amb el nostre llistat de xecs, és anar a l'exèrcit, no?
Doncs efectivament, i en aquest cas no a l'exèrcit d'Estats Units, perquè quedaria com raro, no?, que algú d'Ucraïna anés a l'exèrcit d'Estats Units. Bueno, avui en dia no quedaria tan raro, però en aquell moment, anys 70-80, sí que quedava raro. I per tant, en aquest cas, ni més va allistar ni més ni menys que a l'exèrcit soviètic, que no és ben bé l'exèrcit d'Estats Units, però podríem dir que, pel cas que ens ocupa avui, fa funcions més o menys similars de xalar una mica a la gent. Concretament es va allistar a la Marina, que és una part de l'exèrcit que és especialment interessant perquè, bueno, doncs, a part de la pròpia experiència militar, militar permet una altra cosa no menor, que és viatjar pel món. I efectivament el nostre protagonista ho va fer. És a dir, els seus anys a la Marina Soviètica li van permetre doncs, recórrer diferents llocs del món. I especialment això ho expliquem perquè un d'aquests viatges el va marcar de manera significativa. I és el viatge que el va portar al Brasil. El Brasil va entrar en contacte amb el famós Crist Redentor. Segur que tots el teniu al cap. És aquella famosa estàtua molt pròpia del país en què doncs, es veu un Crist amb els braços en creu i tota la imatge de Rio de Janeiro doncs, allà al fons. Bueno, doncs la imatge del Crist Redentor és una imatge que el va colpir especialment i que li va generar una mena de devoció, d'admiració cap a la figura del Crist a la creu, que és una cosa molt respectable, però que en el cas del nostre protagonista, com tots imaginarem, tenint en compte que es tracta d'una assassina sèrie, doncs va acabar derivant cap a una sèrie d'obsessions que convertiria en, diguem-ne, molta maldat.
Quina és exactament la relació entre el Crist Redemptor i els crims del bo de l'Anatoli? Perquè en principi no ho acabo de veure. Tinc curiositat per saber la relació entre una estàtua d'un Crist amb braços oberts i els crims de l'Anatoli.
Bueno, doncs bàsicament, diguem-ne, potser deixaré una part de la intriga pel final, perquè crec que és bo mantenir una mica la intriga de l'audiència, però sí que avançarem una petita cosa, que és que té a veure d'alguna manera amb el concepte de trofeus que acostumava a emportar-se de les escenes del crim per recordar les seves víctimes.
S'enduia trofeus del Crist Redemptor. No acabo d'entendre. Per tant, bueno, suposo que ja ho diràs al final, de moment mantindrem aquest intríngulis. Té bastant de hype el tema. Aquest senyor, evidentment, si en parlem aquí, és perquè va matar a algú. Com ha començat tot plegat?
La seva carrera criminal, diguem-ho així, doncs comença quan ell torna a Ucraïna després de la seva etapa a l'exèrcit. Això també seria un xec important, perquè tu m'ha passat que quan tornes de l'exèrcit comences la carrera criminal. En aquest cas, doncs, va començar amb algun còmplice, per tant, els seus primers pinitos en el món del crim post-exèrcit no va ser exactament en solitari, i sobretot dedicant-se a diferents activitats criminals, però l'activitat que li suposava més rendibilitat econòmica era l'assalt de cases. D'acord? És a dir, un tio que va començar d'alguna manera doncs, a professionalitzar-se en assaltar residències i doncs, robar-les. En alguns casos, intentaven inicialment fer-ho quan les cases estaven buides, que de fet és el més intel·ligent, i jo, si algú se li passa pel cap entrar a robar cases, d'entrada li recomanaria que no ho fes, però si realment està entossudit a fer-ho, li recomanaria que sobretot ho fes quan les cases estan buides, que és una molt millor opció. Però en alguns casos doncs, es trobaven gent a dins. I la seva reacció, quan això passava, acostumava a ser una reacció bastant violenta en contra de, doncs, els habitants de la casa. Però, en un determinat moment, concretament a partir de l'any 1989, per tant, insisteixo, encara Ucraïna soviètica, van decidir fer un pas més, posar una marxa més en el vehicle de la criminalitat, i van decidir que, escolta, que si entraven en una casa i es trobaven algú a dins, doncs el que havien de fer era carregar-se'ls per evitar testimonis i minimitzar problemes. És una mala reflexió perquè generalment quan mates algú no minimitzes problemes, sinó que els augmentes, però bueno, ells van tirar per aquí. I a partir d'aquí anava compaginant els assalts a les cases, que en aquell moment encara eren principalment el motiu principal pel qual cometia els delictes, és a dir, la finalitat principal era el robatori, però si en el si del robatori s'acabaven creuant amb algú, se l'acabaven carregant. Vale? Per tant, encara en aquest moment, insisteixo, el crim principal, la finalitat última, és el robatori, i per tant l'assassinat és només un element instrumental, és un vehicle per intentar evitar que et delatin. Això no vol dir que estigui bé, evidentment, matar sempre està malament, però bueno, dins de lo malament que està, encara en aquell moment tenia una certa component mínimament racional, tot i que no moral, tot el que feia. Però bueno, ja veurem que la cosa després aniria canviant. Aquella primera etapa, que hem dit que no feien solitari, sinó que tenia algun còmplice, acaba partint peres amb els seus companys de fatigues, partint peres amb la penya que l'ajudava a saltar cases i a matar el personal, i aquest trencament li acaba comportant alguns problemes. Arriba un moment també que comença a sospitar que la policia li va al darrere i que pot acabar identificant-lo, i per tant decideix superar aquesta problemàtica generada posant terra pel mig. I és en aquell moment que decideix tornar a marxar d'Ucraïna, recordem que ja havia marxat durant la seva etapa a la Marina Soviètica, l'any 90 decideix tornar a marxar d'Ucraïna, i en aquest cas el que fa és instal·lar-se a diferents països europeus, d'acord? És a dir, ell anirà tinguent doncs, diferents etapes d'exili, podríem dir-ho així, passarà per Itàlia, passarà per França, passarà per Grècia, i el país on estarà més temps és Alemanya. Alemanya, per cert, era una època apassionant, tota l'època del procés de reunificació de les dues Alemanyes, perquè per la gent més jove, sapigueu que abans hi havia dues Alemanyes diferenciades que es van acabar unificant, i a part d'això també és finalment el país on va acabar llepant. Què vol dir llepant? Vol dir que, evidentment, durant tota aquesta etapa a l'exili és car, necessites mantenir-te d'alguna manera, i ell, doncs, la seva professionalització era bàsicament a través del crim, tot i que havia tingut algunes feines de cambrer, feines, diguem-ne, poc remunerades, però sobretot el gruix dels seus ingressos els feia a través de cometre delictes. Essencialment, encara en aquell moment, robatoris. D'acord? No ens consta que fora d'Ucraïna els complementés amb assassinats, però sí molts robatoris. Això li va funcionar durant un temps en aquests primers països on va estar, això, França, Grècia, etc. Però a Alemanya van acabar enganxant-lo i van acabar condemnant-lo per robatori i va acabar ingressant finalment a la presó. El que passa és que el seu pas per la presó a Alemanya finalment seria relativament breu.
Val, quanta detenció va estar?
Bé, si va estar menys del que podem imaginar. Si va estar només 6 mesos. Bueno, per què 6 mesos?
Doncs però suficients per reconduir la teva vida. Suficients per aprendre i no tornar a repetir malvestats. Veritat?
Bueno, doncs encara que te'n fotis... De fet, sí. És a dir, 6 mesos van ser suficients...
No, poc me'n foto, eh?
Van ser suficients per reconduir la seva vida. El que passa és que van acabar sent, diguem-ne, reconduir-la a pitjor, no a millor. Ara ho explicarem. El tema és que ell està només 6 mesos, perquè les autoritats alemanyes faran una cosa que, bueno, avui en dia segur que més d'un partit d'aquell cas de nostra ho firmaria, que és dir, escolta una cosa, tu, escolta, si vens aquí, delinqueixes i t'hem de ficar el trullo i tal, el que no farem a sobre és mantenir immigrants delinqüents. I per tant, escolta, solució, t'han condemnat per robatori, doncs t'agafem i te tornem al teu país. I això mateix van fer, passats 6 mesos que ell havia ingressat a presó, van decidir deportar-lo al seu país d'origen i, per tant, a Ucraïna. Ucraïna, que com que ja estem a l'any 1995, ja és un país independent. I per tant,
Ucraïna ja és Ucraïna en aquell moment, doncs.
El seu país d'origen és un altre, diguem-ne. És a dir, ell va sortir l'any 90 formant part encara de la Unió Soviètica i quan l'any 95 les autoritats alemanyes l'acaben deportant, el deporten a un país que quan ell va sortir no existia, que és la República d'Ucraïna. I així és com, doncs, torna a la mare pàtria, el nostre protagonista d'avui.
I ara es portarà bé, no? Poso.
Bueno, seria genial que això fos així, però la resposta és que no. A veure, aquí influeix molt un tema, que és que, com hem comentat, el tio s'havia professionalitzat d'alguna manera en el crim. Vale, llavors, clar, quan tu professionalitzes en el crim, tens un problema important, que és que trobar feina no és fàcil, i reciclar-te no és fàcil. I, per tant, si bàsicament et dediques a cometre crims, pues, és fàcil que acabis dins d'una consciència de diners, s'hauria de tornar a cometre crims. En el cas del nostre protagonista, doncs, recordem que la seva principal font d'ingressos, el crim més rendible econòmicament, era l'assalt de cases, i que, de fet, el 89-90 ja s'havia professionalitzat bastant en assaltar cases a Ucraïna. Doncs ara que torno a casa, escolta, doncs, tornem a saltar cases. I això és el que fa. Però aquesta vegada hi ha dues diferències significatives que el diferencien de la seva primera etapa. La seva primera etapa, 89-90, recordem que 1. Tenia còmplices, aquesta és la primera diferència, aquesta vegada actua sol. Hi ha una segona diferència no menor, i és que la primera vegada l'objectiu principal eren els robatoris, fer calés, i per tant només assassinava quan les circumstàncies ho feien necessari. En aquesta segona etapa, podríem dir que es desferma alguna cosa dins seu, hi ha un clic, hi ha una mena de tap que de cop salta i surt tota la maldat que encara tenia dins acumulada. Quan ja semblava que la maldat, diguéssim, ocupava tot el seu cos, doncs va demostrar que encara tenia molta més maldat dins seu. I en aquesta segona etapa, els seus assalts passen a tenir una lògica inversa als altres. És a dir, la finalitat última, el que busca realment amb aquests assalts, és assassinar, perquè té una pulsió assassina dins. La necessitat imperiosa d'acabar amb la vida de la gent, especialment d'acabar amb la vida de famílies senceres. I els robatoris passen a ser només una part instrumental de dir, bueno, ja que vinc i assassino la família, tant per tant, m'emporto alguna cosa per fer quatre calés.
Sí, totalment al contrari del que feia fins aleshores, que anava a robar i de passada si podia, però no amb una intenció de matar, sinó si era necessari matava, i en aquest cas no, vaig a matar i si puc m'emporto alguna cosa. Quines són les seves víctimes? Qui arriba, quanta gent arriba a matar? Com ho fa això? Durant quant de temps? Com va? Explica'ns-ho.
Bueno, doncs aquestes preguntes són especialment interessants perquè jo crec que són la clau de per què el nostre assassí és especialment terrorífic. És a dir, la primera pregunta que em feies és qui són les seves víctimes? Bueno, doncs, com hem dit abans, bàsicament són famílies. Aquí hi ha una component psicològica que podem deduir, que és que recordem que ell no va tenir massa família de petit. El seu pare, la seva mare va morir, el seu pare el va abandonar, el seu germà també, i per tant no es pot dir ni molt menys si es criés en el si d'una família feliç. Per tant, tindria lògica pensar que això li porta a desenvolupar un odi cap a les famílies felices, i per tant la necessitat de castigar-les, d'acabar amb elles, perquè ja que ell no va ser feliç, ningú mereix aquesta felicitat. Però això el porta a assassinar no només homes i dones, sinó també criatures. És a dir, ell entra
no,
a les cases...
Fa. Això no es fa.
I mata, en alguns casos, a bebès, és a dir, a nens de mesos. I, a més, el ritual amb el qual els mata és especialment terrorífic. Generalment, el primer que mata és el pare de família, amb una arma de foc, segurament perquè el percep com l'element que pot ser més perillós per ell. Per tant, eliminant-lo a ell facilita la resta de la feina, i la resta de membres de la família, és a dir, la mare i els fills que puguin tenir, els assassina amb arma blanca, els apunyala. Apunyalament, com ja hem dit més d'una vegada, és una forma d'assassinat que té una connotació molt passional. Al final és aquesta idea de penetrar la carn de l'altra persona amb les teves pròpies mans. Vull dir, acostuma a tenir un component, és una cosa molt masculina, i acostuma a tenir un component molt passional, molt emocional. I a més, els cadàvers dels nens els acaba col·locant de manera gairebé tendra, si és que es pot utilitzar la paraula tendra en aquesta escena, al costat o a sobre del cadàver de la mare, amb una certa sensació de que la mare acull els nens als seus braços un cop morts.
Per tant, però que macabre, que no?
Sí, dona una idea bastant xuca. Llavors, ara anem al Crist Redentor. Recordes que m'has dit?
Sí, ara.
Bueno, doncs, el Crist Redentor li genera una fascinació que hem comentat amb la figura del Crist a la creu. I això fa que un dels trofeus preferits que s'emporta de les seves escenes del crim són els elements religiosos de la casa, especialment aquells que són joies femenines. Per exemple, tenia una especial devoció per emportar-se els típics crucifixos que moltes persones, en aquest cas sobretot en forma de joia femenina, porten penjades al coll. Algú que tots tenim al cap, no? Algú que coneixem, algú de la nostra família que porta un Crist penjat aquí al coll. Doncs ell tenia especial devoció per aquest tipus de joies per utilitzar-les com a trofeus de les seves caceres.
I tot això, o que ho tenia com en un museu a casa seva, anava col·leccionant, és que,
sí.
Clar, suposo que l'acabaran trobant per això, perquè és que són així d'idiotes.
Són
no?
així d'idiotes, perquè això d'emportar-se trofeus és molt mala idea, és a dir, assassinar, insisteixo, és molt mala idea, no assassineu, però si voleu assassinar, no us emporteu trofeus, perquè el trofeu us acaba culpabilitzant de manera molt clara de l'autoria del crim, per tant, no ho feu.
És el cas d'avui? És això?
I de fet, és el cas d'avui. Però abans d'arribar-hi, hi ha un parell de preguntes més que m'has fet abans que val la pena contestar. M'has preguntat quantes persones va matar,
sí,
i quant de temps va estar matant. I la suma,
sí,
ja la primera dada que hem donat, que és de quin era el perfil de les seves víctimes, ja era esfereïdor. Però els altres dos elements encara ho són més. En la seva primera etapa, és a dir, 1989-1990, assassina 9 persones. Sí?
Déu-n'hi-do.
No està malament.
De la mateixa famílies, entenc.
En la seva segona etapa, assassina ni més ni menys que a 45 persones.
Ostres!
45.
I sense disparat,
per tant, suma 54. I ho fa en només uns mesos. És a dir, entre novembre de 1995 i març de 1996. És a dir, el ritme d'assassinats és pràcticament un cada 3 dies. És una bogeria. El tio estava absolutament desmadrat.
Aviam, la pregunta és obligada. Estaríem parlant de l'assassí més prolífic d'Ucraïna?
A veure, com a assassí en sèrie, jo et diria que té molts números de zero, El que passa és que és veritat que aquí, diguem-ne, com sempre, hi ha molts debats. Per exemple, segur que hi ha conflictes polítics que han acabat portant determinats elements a assassinar més de 54 persones. Llavors, hauríem de valorar si això ho considerem com a sincèria o no. I aquí hi hauria alguns elements. Però en tot cas, el que és indubtable és que el nostre protagonista d'avui passa a la història d'Ucraïna com un dels assassins en sèrie més terrorífics de la història recent del país. Personatge que ha quedat bastant gravat a la crònica negra ucraïnesa de l'últim segle, pràcticament.
Anem a veure com van acabar descobrint aquest senyor que amb tants de morts algun dia devia fallar, algun dia devia deixar una pista. Això no és fàcil de poder mantenir-ho molt de temps, tot i que veig que ho va mantenir bastant de temps, més del desitjable, i amb les conseqüències negatives que això va tenir per aquestes 50 i escaig víctimes.
La policia, d'entrada, trio... Això també passa a vegades, no t'aixec això, Triga una mica a deduir que hi ha un assassí en sèrie, perquè ell, una de les característiques que tenia és que assassinava persones de diferents ciutats. Pràcticament mai repetia la sala a la mateixa ciutat. Per tant, la policia ucraïnesa triga una mica a relacionar els crims. El que passa és que, donada la brutalitat de la seva actuació, per molt que siguin ciutats diferents, arriba un moment que els acaba relacionant. Quan el relaciona, Evidentment, la policia ucraïnesa doncs, es posa com a absoluta prioritat trobar aquest tio, perquè és que el ritme d'assassinats és una cosa bàrbara, i per tant necessitaven trobar-lo i trobar-lo ja. La policia tenia una enorme pressió per trobar-lo i, cosa que no diu gaire a favor de la policia ucraïnesa, segurament la policia ucraïnesa avui en dia és una policia molt garantista i molt professional, però l'any 95-96 no era així, i a principis de l'any 96 acaben detenint a un noi de 26 anys, que creien que era el culpable dels assassinats, però no era el nostre protagonista. Detenen a un innocent. Fins aquí, vale, pot passar, però la cosa es complica quan aquest pobre noi, clar, ell diu que no ha fet res, que és innocent, la policia no acaba de trobar proves, només algun element indiciari, però no acaba de trobar proves que certifiquin que efectivament l'assassí és ell, creu que sense una confessió tenen el risc de que el tio se'ls hi escapi i l'acaben directament, fruit, suposo, de pressió del moment, però evidentment sense excuses per fer-ho, l'acaben sotmetent a tortures fins a tal punt que aquell noi se'ls hi mor a l'interrogatori.
Què dius ara?
Se'ls hi va morir com un detingut innocent a l'interrogatori.
Com va
passar,
sí,
sí, tal
això?
Qual ho sents. Pues a base de fotre-li hòsties fins que va rebentar el pobre noi. Vull dir, se'ls hi va anar...
Algun cas hem fet aquí, eh? Que recordo un cas de... Com es deia aquell? El nani.
Ah, sí.
No sé si bueno, el recordareu, de... que van fer fa moltes temporades.
El crimen de Cuenca.
El crimen de Cuenca, no. Crec que no va morir el senyor. El senyor
no, no va morir. No va
morir. Però en el cas d'aquest del nani, sí que... Val. I doncs?
Primer de tot dir que hem parlat malament de la policia ucraïnesa, però del sistema ucraïnès val a dir una cosa a favor seu, que és que hi va haver 7 policies condemnats per la mort d'aquest noi. Per tant, diguem-ne que el sistema no acaba de funcionar tot bé, però tampoc està exactament en fallida. Vull dir que, bueno, prou bé. Bueno, la policia finalment segueix buscant, però el cert és que la policia
que,
no va acabar
fort,
trobant...
És molt fort, eh? És que és molt fort molt això fort. Que estàs explicant, eh? Perquè pobre nano, o sigui...
Sí.
Bueno, m'has deixat de pedra ara. Bé, segueix buscant. Espero que trobi, perquè de moment, ja aquesta recerca s'ha saldat amb una víctima segurament innocent.
Bueno, trobar, la policia val a dir que directament no va trobar res, vale? El següent pas en tota aquesta història es va donar quan apareix un personatge sorprenent que no teníem fitxat, que és el cosí del nostre protagonista, el cosí de l'Anatoli. Doncs un bon dia visita casa seva, allò típic que convides el teu cosí per jugar a la Play. Suposo que això és una cosa que, Sergi, entens perfectament el que significa, no? Una cosa molt habitual de les persones.
Sí.
Decents d'aquest món.
Sí.
I quan arriba el cosí a casa seva, per casualitat, remenant pels armaris, troba una caixa de trofeus com el que ja hem comentat.
Clar, però ell no tindria per què saber que allò eren trofeus dels morts, no? Podria pensar que ho ha trobat als Encants, per exemple, o que ho ha comprat allà, o no sé.
Alguns dels trofeus estaven tagats de sang.
Ah, no, llavors ja...
Llavors ell es sorprèn, li demana al seu cosí, escolta, això què és... I el cosí té un arranque violent, el nostre protagonista, l'Anatoli, té un arranque violent d'aquells que el caracteritzaven, enganxa el cosí pel coll, el tira contra la paret i l'amenaça que si explica a algú això que ha vist, ell serà la propera víctima. Llavors el cosí se'n va d'allà, agafa por i en lloc de dir, escolta, pues callo, decideix que, escolta, pues això te vas a joder perquè ho penso explicar a la policia. I truca a la policia i delata el seu cosí. La policia, evidentment, estava esperant com manar del cel que li arribés algun tipus d'informació que el pogués conduir a trobar l'assassí i decideixen, doncs, a anar pitant cap a casa del nostre protagonista, cap a casa de l'Anatoli, entren a la casa, el troben allà, el detenen i, evidentment, també troben a casa seva, allà on el cosí els havia indicat, els trofeus, que fins i tot tacats de sang...
Però no els va treure, que idiota. Però no
els va treure.
O sigui, el tio es va pensar
no
realment que el cosí no s'atreviria, no? Entenc?
Sí, tal qual. I, bueno, doncs van acabar detenint-lo i, evidentment, amb unes proves més que evidents de la seva culpabilitat.
Llavors suposo que es va fer un judici, com s'ha de fer en aquests casos, i se'l devia condemnar. En fi, hi havia proves, no sé si suficients, però quines proves hi havia? Ell va confessar, no va confessar? Com va anar tot això?
A veure, ell fa diferents coses. És a dir, el primer que fa és intentar esquivar la responsabilitat. Primer, nega la seva culpabilitat, això dura poc, perquè és evident que és culpable. Després té una altra època que intenta d'alguna manera semblar xalat, vale? És a dir, intenta doncs, salvar-se...
No, xalat ja ho era, eh? Xalat ja...
Sí, però... Intenta semblar boig, diu que hi ha una veu de Satanàs que li ha dit que ho faci, també intenta dir que és agent dels serveis secrets, vale? però no tant perquè es creguin que és agent dels serveis secrets, sinó perquè el prenguin per un dement i intentar així esquivar segurament la condemna. I finalment, quan el tio ja veu que no hi ha res a fer, que ni es pot declarar-se innocent amb credibilitat, ni pot declarar-se boig amb convicció, pues acaba decidint que, escolta, de perduts al riu, i per tant, escolta, pues sí, he sigut jo, m'he quillat a 54 persones, a veure qui coneixeu que tingui aquest rècord, sóc el puto amo, i no només no nego la meva culpabilitat, sinó que fins i tot trec pit de la meva feina.
O sigui, que passa de no reconèixer-ho a enorgullir-se dels seus actes, en tota la patxorra.
Tota la patxorra. Bé. I aquí és quan
de... recordeu
que...
Sí.
Sí, no, aquí anava, és a dir, la condemna. La condemna és un dels elements... Al principi de tot he dit, hi ha un moment al final d'aquesta història que s'entrellaça una mica el context històric amb el fet. És el moment de la condemna. La condemna concretament és a cadena perpètua. Però per què és cadena perpètua? És cadena perpètua perquè Ucraïna, després de la independència, viu un conflicte polític que és al mateix temps un conflicte polític intern i un conflicte polític, diguéssim, de relacions internacionals. De fet, és el conflicte polític que l'acaba portant a la guerra que està vivint a dia d'avui des del 2022, que és la següent. Viu com en un atzucac entre apropar-se a la Federació Russa, que és el gran país que d'alguna manera és el principal hereu de la Unió Soviètica, i per tant des de Rússia s'intenta mantenir a la seva òrbita totes les repúbliques ex-soviètiques, entre elles Ucraïna, de fet molt especialment Ucraïna, per temes estratègics militars, però també per exemple per l'enorme població que parla rus que viu a Ucraïna, per tots aquests elements Rússia doncs, li interessa tenir a Ucraïna una mica a la seva òrbita. I l'altra pulsió és la d'acostar-se a Europa, i per tant, d'alguna manera també als Estats Units, a nivell de vincles econòmics, militars, polítics, etc. Això per què és rellevant pel cas? Doncs perquè una de les demandes que després de la independència Europa fa a Ucraïna com a altres repúbliques exsoviètiques per tal d'anar-se apropant mica a mica als estàndards europeus i per tant anar desenvolupant tractats, acostament polític, potser algun dia plantejar-se l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea. Una de les primeres demandes és l'abolició de la pena de mort. I per tant Ucraïna accepta no matar a més persones condemnades al seu país. Però aquest cas arriba a ser tan mediàtic i arriba a generar tant de ressò dins de la pròpia Ucraïna que el govern ucraïnès d'aquell moment intenta fer gestions diplomàtiques del pal, escolta, gent de la Unió Europea, com veuríeu si matem aquest i ja està, saps? És a dir, matem aquest i ja ho deixem per sempre, però almenys aquest deixeu-me'l matar. I això sembla que no va acabar prosperant i, per tant, per aquest fet no li van acabar aplicant la pena de mort, sinó que li van aplicar la cadena perpètua.
Val. Tot i així, acabaria morint, no?
Sí. Home, això com tots.
No, perdó. Tu i jo no estem pas morts encara. És a dir, podria estar viu.
Però t'explico una cosa que no sé si sabràs o si t'afectarà molt. Tu i jo també morirem algun dia.
Sí, però és una cosa que és jo espero que sigui d'aquí molt de temps. No, sí.
Jo també ho espero.
I els nostres oients, però tothom. Tot i que aquell tothom deia que no estava provat que hi hagués de morir, eh? Qui ho deia això?
En Ponset, però es va morir, eh?
Sí, es va morir, exacte. Ja es va provar, doncs.
L'assumpte és que quan ell li comuniquen la cadena perpètua, la seva reacció és relativament simpàtica, perquè ell diu, escolta'm una cosa, per què no em condeneu a mort i acabem ja amb el cas? Saps? Un tio com jo, el que es mereix és que el matin. O sigui, ell mateix ho va dir, eh? Ell mateix reconeixia que es mereixia la pena de mort. Per tant, diguem-ne que era tot un personatge. Però efectivament, com dius tu, va estar un temps de la presó, però segurament menys del que mereixia, perquè va acabar morint el 2013, quan portava doncs uns 17 anys a la presó, a causa d'un problema cardíac. I per tant, doncs, des de l'agost de 2013, el nostre protagonista doncs, ha passat de millor vida i per tant, avui doncs, ja no es troba entre nosaltres.
Vaja. Bé, doncs molt bé, Joan. Déu-n'hi-do, el celler d'avui, un ucraïnès, la bèstia d'Ucraïna. Segueixo sense entendre el tema del ciutadà O i Terminator. No sé si...
Terminator sí que s'entén, perquè Terminator era pel tema de que matava molta penya, diguéssim. Vull dir que era un exterminador.
Però és que això,
perquè
Terminator podria ser qualsevol dels cada setmana. No, podria, és que en tenia un de Terminator.
Però aquest em matava molts i molt ràpid, eh? Vull dir, el ritme d'assassinats era molt heavy. Jo crec que no és immerescut el nom. Jo crec que
I Ciutadà O ho podem saber? Ciutadà O?
perquè...
Això
no, o, de la lletra O.
Això potser el nostre expert cultural ho sap, jo això no ho sé.
Bueno, ja veurem, potser ho sap, potser no. Ell, normalment, ho sap tot, però veurem aviam si en aquest cas ens ho pot posar llum o no. Perquè ara, gràcies, Joan, ara toca aquella part del programa que tothom espera, que és l'apartat cultural, en el que el nostre expert cultural ens ve a explicar quin llegat ha deixat el cas d'avui en la cultura popular, en les cançons, en la música, en el cinema, en la literatura, i, en fi, i explicar-nos anècdotes i llegir comentaris. Per tant, tot això ho farem en aquest tram final amb el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, aquí també resaludem tot seguit. Bones de nou, Xavi.
Hola, què tal? Molt bon.
Com estàs? T'ha agradat el programa d'avui o què?
Oh, apassionant, apassionant. Ha estat, bueno...
Aquest senyor es diu Anatoli, eh?
Anatoli.
Recordo uns dibuixos animats en què hi havia un que es deia Anatoli. I d'aquí no recordo exactament quins dibuixos animats eren, perquè quan jo era petit hi havia uns dibuixos animats i un personatge que es deia Anatoli i em feia molta gràcia. No sé si... No recordo quins dibuixos animats eren. Bueno, potser algun oient ho recordarà. Algun oient dels 80 ho pot recordar. Bé, què ens portes avui, aviam?
El primer de tot, fer servir la lògica, i aquest senyor es deia Anatoli, sí, però també es deia Onoprienko, que comença per O, i per això el de ciutadà O, potser per iniciar del seu cognom.
Digue'm... Ah, llavors tu ets el ciutadà G, i jo sóc el ciutadà T?
Suposo.
Però això... Bueno,
no sé, fent servir la lògica,
també... Qui s'inventa els noms aquests? És que també...
El de ciutadà O li va ficar la premsa.
No, és que la premsa
potser
també...
Potser perquè no volien dir el nom i van dir ciutadà O. Ciutadà Kane, bé. Ciutadà O. No sé.
Perfecte.
I per cert, abans de començar amb les coses, dir que aquí heu faltat el respecte d'una manera molt greu a l'assassí en sèrie més prolífic d'Ucraïna.
Què dius ara? En Chikalito?
Clar, Andrei Chikatilo. Que, tot i que això. Vosaltres heu dit que aquest senyor, Onoprienko, va matar 54 persones, ell va ser condemnat a 52. I Chikatilo a 53. Per tant... Qui és el més prolífic?
Home, però està molt freca-frec, això, eh? Bueno, està molt freca-frec.
No, perquè hi ha un altre xalat, que aquest no l'hem fet, el cas, un tal Sergi Takács, o alguna cosa així, que ell va dir que havia matat a 100 persones, a 100 dones en concret. Després es va demostrar que eren 37.
Bueno, ell va dir. Aviam, però, és que aquí qualsevol vol tenir el títol, eh?
Vale.
Qualsevol vol tenir el títol. Aquí.
Si ens cedim a les fonts judicials, qui té el títol és el senyor Chikatilo.
Que aviam, ara anem al moment de fotos, eh? Si mireu la foto d'en Chikatilo, programa que ja vam fer fa 3 o 4 temporades, tenia una cara impressionant de boig. Sí. Però és que el d'avui...
Més encara.
No té res a envejar-li, en la cara de boig. No. Res a envejar-li, eh? De fet, podrien ser cosins, Chikatilo i aquest.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Portaven el mateix pentinat.
Sí, no, i la cara de boig és que... Ostres, Déu-n'hi-do. Bé, ja ho mirareu, perquè això és ràdio, aquí no ho podem veure. Però mireu-ho, perquè... Bé, sí. Gent nascuda... No me recordo on te va néixer aquest bon home.
Chitomir.
A Ucraïna.
Chitomir.
Sí. No sé si hi haurà molta gent de Chitomir, eh? Deu pensar... Jo, si em dius, digue'm tres ucraïnesos famosos. No sé si te'ls sabria dir. Imagina't de Chitomir, que és una ciutat que no...
Home, el president, no?
El president és de Chitomir?
No, però d'Ucraïna, conya. El president d'Ucraïna és d'Ucraïna, no?
El president Zelensky, sí.
Però era famós ja abans, perquè era actor, no?
Bueno, era famós allà. Fins que no va ser president, jo crec que no era famós internacionalment. Sortia a la tele. És com si en Toni Soler, o en, com es diu, en Queco Novell, no?
Sí.
Fos president de... Clar, dius, aquí és molt conegut, però fora no.
No sé, mira Jojovi, que és ucraniana, una persona famosa. El Ginger, que és un grup de metal, també són ucranians.
Bueno, de moment insisteixo que no tindria més de tres, perquè jo només te podria dir els cantants d'Eurovisió i poca cosa més. No? Sí, perquè que Ucraïna és que guanya moltes vegades Eurovisió, eh?
Sí.
Moltes més de les que podries esperar d'un país que porta relativament poc temps a participant-hi.
Però bueno, sí.
I, a més, Ucraïna va ser el país que li va robar la victòria a la Chanel, eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, va, aquí els nostres amics de 12 Points ja ho comentaran. Va,
doncs gent famosa a Chitomir, no coneixem a ningú. Com a curiositat, s'ha de dir que, clar, avui no parlarem ni de soviètics ni d'ucranians, perquè els personatges que he trobat són anteriors i, per tant, els podem definir com a polacs o com a lituans, perquè entre 1569 i 1793 aquesta ciutat va formar part de la Confederació de Polònia i Lituània, també coneguda com la República de les Dues Nacions o la Corona de Polònia i el Gran Ducat de Lituània, que era una república aristocràtica que estava federada i que hi havia dos regnes, diguem, dos països, el Regne de Polònia i el Gran Ducat de Lituània. Per tant, alguns dels personatges que parlaré avui, doncs això, no eren ni soviètics, ni russos, ni ucranians, ni res, sinó que eren alguns polonesos, bàsicament, val? O com a mínim d'aquesta República de les Dues Nacions, que el nom m'ha agradat molt. Bàsicament, ficaré els que ha destacat la Wikipedia, val? El primer és un senyor que era definit com a aventurer militar, que es deia Jaroslav Dobrovský, que va néixer en aquesta ciutat, a Jytomyr, a l'any 1838. Aquest senyor va ser un oficial polonès revolucionari que es va convertir en una de les figures militars més importants i més destacades de la Comuna de París, que va ser un govern revolucionari que va governar la ciutat durant uns 72 dies, des del 18 de març de l'any 1871 fins al 28 de maig del mateix any, després de que França fos derrotada a la guerra contra Prússia. Aquest senyor s'ha dit que va morir a l'any 1871 mateix, en els combats de la coneguda com la Setmana Sagnant defensant París, i des d'aleshores aquest home, diem que és un símbol internacionalista de la lluita revolucionària i un heroi, sobretot a Polònia, un heroi representatiu de la gent que va lluitar i va morir a l'exili. La ciutat també, aquesta ciutat apareix també anomenada en un conte d'un escriptor anomenat Anton Chekhov, que segurament el coneixeu. El llibre es diu Examen de Acceso, i en aquest examen d'acceso hi ha una pregunta, no? Perquè el llibre parla d'un examen d'acceso, no? Hi ha una pregunta, i la pregunta és, a veure si la saps, a quina província pertany la ciutat de Jytomyr?
Jo no ho sé, això.
No?
No ho sé.
Segur que no.
El Donbass, el Donbass.
Has de fer servir la lògica.
Jytomyr?
Exacte.
A la de
Jytomyr.
El Jytomyr, no?
A Jytomyr. És com, a quina província està a Barcelona? A la de Barcelona.
Al barcelonès, no?
No, a la província de Barcelona està a la província de Barcelona.
Ah, la província de Barcelona, clar, però la comarca, és veritat, sí.
Doncs Jytomyr està a la província de Jytomyr. I ja està.
Sí.
I més personatges, hi ha més...
Important saber-ho.
Sí, bueno... Bé, ja sap.
Que sí, que sí.
Hi ha molts més, però bueno, bàsicament destacar aquests dos perquè tampoc els altres tampoc són gaire coneguts. I dic, jo he agafat el que destaca la Wikipedia con aquestes dues coses i ja està. Anem pels comentaris, si et sembla. I com a comentaris, com que són de l'any passat, fa molta mandra això, de l'any passat, doncs destacaré coses que no estiguin caducades, si et sembla.
O sigui, coses que tinguin sentit avui en dia i que no siguin una gracieta ja...
Sí, perquè crec que aquesta és la primera vegada en no sé quants anys que podem fer un programa que hem fet vacances de veritat per Nadal, que no hem fet res. I no hem fet res. Des que vam plegar fins avui no hem fet res.
Sí, és veritat, no hem fet res.
Per tant, cada tant ja està bé. I bàsicament repassarem dos comentaris. Un és de la Clara, que diu... Jo també vaig... Bueno, t'ho diu a tu. Diu, jo també vaig anar a Londres al setembre i vaig fer el tour de Jack the Ripper amb un senyor de Cádiz que portava sombrero. No sé si el teu portava sombrero, no?
El meu no portava sombrero, no.
O seria el mateix, entenc. Jo crec que hi hagi dos raiperos de Cádiz.
Home, aviam, si la diferència és un sombrero, poder, el dia que jo anava no el portava, ja està. Exacte. Però poder sí que és el mateix.
També diu que després va fer un en català, però no sé si ho va fer un altre free tour per Londres en català o va fer el mateix de Jack l'Esbudellador en català. Això no ens ha quedat clar. I anem pel segon comentari, perquè potser aquí arriba el primer triomf en la història del programa. Triomf històric, eh?
Què dius ara?
Sí, perquè el Lluís Miguel d'Albinyana, de Tarragona, Sant Lluís Miguel, que és d'Albinyana, a Tarragona, ens diu: salutacions des del Museu de Botes Sagarra a la Vall d'Uixó. Els hi he parlat de vosaltres i han pres nota. A veure si dona resultat. Bon 2026. O sigui, tingues clar que hi ha un senyor que treballa a Botes Sagarra que ara mateix està escoltant aquest programa. Per tant,
que això és broma, que no pot ser real.
Bueno, però si és real, jo dir-li que molt
compliria un somni. Es compliria un somni després de gairebé 10 temporades.
Sí.
Es compliria un somni.
S'ha de dir que tenim molta admiració per l'empresa, que els hem fet molta propaganda gratis i que jo crec que els nostres oients i potser nosaltres ens mereixem un obsequi per la clientela, que sigui una visita guiada a la fàbrica, no sé.
Ah, però mira, és que jo vaig passar per allà fa ara l'octubre. No us ho vaig dir, però jo vaig passar per allà.
Si tornes a anar-hi...
Per la Vall d'Uixó, sí. I vaig estar molt a punt, dic, baixaré i els hi diré jo en persona. Escolta, què? Què, nois?
Pues no.
Però al final no vaig fer-ho perquè feia mandra parar... Anava a l'autopista i feia mandra agafar la sortida i tal. Però...
Doncs bueno, no sé, dir-los a la gent de Botes Sagarra que des d'aquí el nostre respecte per la seva empresa que fa botes de qualitat, això...
Encara els podríem respectar més encara si fan un...
Però com que la qüestió és que parlar bé d'ells perquè ho facin, doncs no els criticarem ni res, cosa que no hem fet mai. Va, anem per l'apartat cultural, si et sembla. S'ha dit que, a veure, sobre aquest cas no hi ha gaire cosa, sí que he trobat algunes referències, però no hi ha gaire material. Comencem amb els llibres, un titulat Terminator, la història real d'Anatoli Onoprienko. Bàsicament narra la història de la vida i els crims d'aquest senyor, basant-se sobretot en els detalls sobre la seva infantesa, la metodologia amb què cometia els crims i com va ser detingut. Un altre llibre és Serial Killers, Anatoli Onoprienko, una sèrie de llibres que parla de diferents assassins en sèrie. Està escrit per un criminalista alemany anomenat Johann Bachmann, que bàsicament és una biografia sobre el nostre protagonista d'avui. Ens explica com va actuar, com va poder matar a 52 persones sense que gairebé ningú fes res, perquè com heu explicat, la policia gairebé el deixa, és com si el deixés fer, com si anessin matant gent allà i els tios no actuessin gaire. I sobretot l'impacte que aquest crim va suposar a les persones, a la societat de l'època, ja no només de la ciutat, sinó
sinó a tot el país, i de la gent que va intentar matar i que no va poder i que va sobreviure. I el llibre aquest fa un recull de tot això. I un tercer llibre d'aquest senyor, que parla sobre aquest senyor, és un llibre del qual ja hem parlat aquí, que es diu Els pitjors assassins en sèrie de Rússia i de la URSS, relats salvatges de l'infern de l'est, que bàsicament, com vam parlar del senyor Chikatilo, que fa un repàs d'això, dels assassins en sèrie que van aparèixer després, sobretot després, es centra més després, de la caiguda de la URSS, que és quan apareix el nostre protagonista d'avui, i expliquen com això, com aquest trasbàs d'un règim polític a un altre, de passar de la URSS a Rússia, doncs tots aquests assassins es donen a conèixer. No és que no hi fossin abans, sinó que, bueno, s'explica com si el govern anterior, doncs, ho tapés una mica, o, bueno, dona a entendre això. Coses de geopolítica. Passem al terreny audiovisual. Sobre aquest senyor també hi ha una sèrie documental, bueno, hi ha un capítol d'una sèrie documental que es diu Serial Killer Files, en concret el cinquè programa de la segona temporada, que es va estrenar l'any 2015, doncs té un capítol anomenat Anatoly Onoprienko, la bèstia d'Ucraïna, i també a la sèrie documental Biography, tenim un, així que està només en anglès, es diu The Terminator Anatoly Onoprienko, que doncs, bueno, parla sobre el cas. També si anem a YouTube trobareu molts programes dedicats a aquest senyor, podeu trobar molts en anglès, trobeu algun en castellà i trobeu un serà el nostre, l'altre serà, el nostre serà en català, òbviament, però un en castellà serà el del criminalista nocturno, on també ha tractat el cas.
La teva referència.
Sí,
en...
sí. Jo, la gent que
admiro... En True Crime, eh?
Sí, la gent que admiro, doncs la segueixo. Per cert, dic que estem molt contents que la bona gent d'iVox ens ha inclòs dintre del top de programes de la seva plataforma en català, juntament amb els companys, bueno, i amics...
És que si no, hi agafa i pleguem, eh?
Bueno. Això ho han fet juntament amb els companys i amics a les Portes de Troia, que també hi surten, per tant, molt
perquè
bé.
Perquè són molt bons. Clar.
No, també dic que, a veure... que això té mèrit, perquè si mireu els podcasts que hi ha aquí, més que podcasts són programes de ràdio, eh? Perquè, clar, trobem Crims, trobem El Búnquer, tot i que ja no es fa, La Competència, La Sotana, Que no surti d'aquí, Font de Misteris, que això és un programa de IB3, En Guàrdia, Gent de Merda, de Ràdio Primavera Sound, Tu diràs, El Món Arracú, Jordi Basté, i just a sota del Món Arracú estem nosaltres, eh?
Ojo,
eh? També estan bé a la rebassada.
Això és molt important.
Home, no, mola, perquè estem amb gent així guai que fa coses en català, per tant, molt bé, estem molt contents. I ara anem a la teva, bueno, el que tu m'has dit al principi, no? De que aquest senyor, com es deia el Terminator, havíem de parlar de Terminator, i òbviament doncs, parlarem de Terminator, no?
Ara.
Com deies, aquest senyor tenia això, el sobrenom de Terminator, bàsicament, doncs, segurament perquè matava molta gent sense escrúpols i sense mirar-s'ho gaire. I Terminator, doncs, com segurament bé sabeu, si no ho sabeu jo us ho explico, és una saga de pel·lícules que parlen sobre, bueno, sobre un robot que va per allà matant gent. És una saga de pel·lícules, però aquí només us parlaré de dos, la 1 i la 2, perquè tot el que ve després, doncs, és... Bueno.
Les he vist totes, eh?
Sí, jo crec que també, i es va
sobre. I cada vegada que l'he vist he sentit dolor, eh?
Sí. Doncs bé, bàsicament, Terminator 1, que és la primera part, explica com en un futur on les màquines han agafat el control del món, de la Terra, hi ha un robot assassí anomenat Terminator, en concret el model T-800, que és enviat des de l'any 2029, que és on passa tot, fins a l'any 1984, amb l'objectiu d'eliminar a una senyora que es diu Sarah Connor, perquè bàsicament les màquines el que volen fer és acabar amb el seu fill, que encara no ha nascut, que es diu John Connor, que serà el futur líder de la resistència dels humans contra les màquines. Però clar, per protegir-la, aquests humans que la resistència el que fa és enviar un soldat anomenat Kyle Reese al passat per intentar impedir que el Terminator...
Kyle Reese.
El Terminator, doncs, mati a la Sarah Connor. La pel·lícula es va estrenar l'any 84, està dirigida i coescrita per James Cameron, protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, que és el Terminator, Linda Hamilton, que és Sarah Connor...
Que era la seva dona, eh?
Que era la seva dona, sí. I amb Michael Bane, que és el Kyle Reese. Té un 7,1 Film Affinity, va ser un èxit total de taquilla,
perdó,
de crítica...
La dona d'en Cameron, eh? No
sí,
la dona
sí, 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 no, no, sí, 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 sí. La dona d'en James Cameron, sí. Perquè queda clar, no?
I que ara sortia Stranger Things, per cert. Bueno, jo vaig donar dades random.
Bueno,
feia doncs... un personatge bastant absurd que no tenia massa
bueno, sentit. Com però... tota l'última temporada, potser. Ah, és igual.
Sí. Bueno, va, no obrim aquest valor.
Vale, sí, millor que no. Doncs bàsicament, això va ser 7,1 Film Affinity, va ser un èxit de taquilla, de públic, de tot. Això el que va provocar? Doncs que es fes una segona part, anomenada Terminator 2, Juicio Final, també dirigida i coescrita per James Cameron, també amb Arnold Schwarzenegger, fet de Terminator, també amb Linda Hamilton, fent de Sarah Connor, amb Robert Patrick, fent d'un altre Terminator, i jo crec que el paper estrella aquí el tenia un jove Edward Furlong, que era l'adolescent John Connor, fill de Sarah Connor, que bàsicament el que havia de fer era fugir del Terminator enviat per matar-lo, i després es troba amb un altre Terminator. Bueno, no sé si ho heu vist, no sé si explicar la pel·li o no, perquè no sé si es fa spoilers o no.
Home, no l'explica... Bueno, jo crec que després de 30 anys... De 30 anys, no...
Més. Clar, bàsicament, sí. Aquesta pel·li és... Les màquines envien al passat un robot més avançat que el T-800, que és el T-1000, que és un robot que, bueno, és de ser líquid o de... Bueno, no sé, que es deforma i pot agafar formes, per matar, ja no a la mare, perquè, com heu pogut comprovar, no a la Sarah Connor no van matar, sinó per matar directament al John Connor, que ara és un adolescent i que està, doncs, destinat a ser líder de la resistència, i el que fa la resistència, el que fa el mateix John Connor, és enviar a un altre Terminator, que és un Terminator més antic, que és el T-800, que per tant és Arnold Schwarzenegger, doncs, a defensar-lo i intentar que no el matin. I bàsicament la pel·lícula és aquesta, són les tres, el que és Sarah Connor, el seu fill John Connor i el Terminator, l'Arnold Schwarzenegger, fugint del T-1000, que és un Terminator bastant xulo, per evitar que fugir i intentar evitar que es produeixi el dia del judici final, que és el dia en què la intel·ligència artificial agafa el control i pren vida, diguem, i provoca l'extermini massiu de la humanitat. S'ha de dir que aquesta pel·li també va ser un èxit, va ser més èxit que la primera part.
Sí, és la que ha deixat les grans frases i les grans escenes, no?
Sí.
Té un cert el Sayonara Baby,
que en veritat no era
Sayonara
Baby.
També conegut Hasta la Vista Baby, no?
En veritat, l'original és Hasta la Vista Baby, en castellà es va dir Sayonara Baby. Mola més Sayonara Baby.
Té gràcia. Sí, perquè és que en castellà no té gràcia dir Hasta la Vista Baby, perquè ja és en castellà. Clar, la gràcia és dir-ho en un altre idioma, en l'original, no? Que és en anglès dir-ho en espanyol, però en espanyol no diràs en espanyol, no té gràcia.
Clar, és absurd. Sí, però coses. Però no, molt bé, sí, molt bé. Escenes mítiques i uns efectes especials que per l'època, aquesta pel·lícula és de l'any 91, si no m'equivoco, 92.
91-92, sí.
Va ser un èxit. La pel·li va guanyar 4 premis Oscars, millor maquillatge, millor peluqueria, millor so, millor edició de so, millors efectes visuals, tot i que estava nominada a 6, va guanyar 4, o sigui, molt bona pel·li. I això què va provocar? Doncs seqüeles, moltes seqüeles. En concret, sembla que n'hi ha 6. La tercera és la que més o menys encara es pot continuar veient, i a partir d'aquí, doncs, bueno, pel·lícules
és
menors.
És que ja n'hi ha una, ja n'hi ha una, amb la Daenerys.
Sembla una broma.
De Tronos. Sí. És que això ja és una bogeria, eh? Això ja sense... Aquí ja prou. Hauríem d'acabar amb aquesta bogeria, ja.
Sí. Bueno, després hi ha les cròniques de Sarah Connor, sèries, dibuixos, pel·lícules d'animació... No està mal, l'univers.
Bueno, estira el xiclet.
Sí, també hi ha pel·lis que l'acaben d'una manera i la següent el que fa és modificar el final. Bueno, mireu-les, si les voleu, però la meitat de les bones són la 1 i la 2, i si voleu, una miqueta la 3, però la 1 i la 2, i ja està. I per cert, s'ha de dir que jo crec que tots els que hem vist, sobretot Terminator 2, l'hem vist adolescents, no? Tots sí, hem volgut ser, en algun moment, Edward Furlock, bàsicament, sí. Per tenir, primer, la moto aquella, la Quillo que tenia, i sobretot l'ordinador aquell, que el que feia era treure diners dels caixers automàtics per anar a jugar a les màquines, saps?
Magnífic.
Allò, jo crec que tothom que si ho veus ara, dius, home, aquest noi potser aniràs a la presó, però si ho veus amb 14 anys o amb el que sigui, dius, home, jo vull ser Edward Furlock, Després veus que millor no ser Edward Furlock, perquè si el veus ara...
Sí. Pel·lícula de ciència-ficció en el seu moment i avui en dia tan espantosament real, eh?
Sí, perquè hi ha intel·ligències artificials, de veritat.
No, i escolta'm, que el ChatGPT a mi a vegades m'ha... O sigui, és que fa por.
No, però tu, bueno, pregunta-li, ChatGPT, vas a dominar el mundo? I et dirà que no, pot.
No pot.
I a les reies de la robòtica i aquestes coses.
Sí, bueno. Ja ho veurem.
Va, si et sembla, acabem amb música.
Sí.
I avui farem el que normalment fem per aquestes dates, i és parlar d'un festival de música que se celebrarà el 23 de gener a la bonica Vila de Llançà, ràdio en la qual, des d'aquesta temporada, nosaltres també sonem.
Sí.
I estem parlant, com no, del Catatonic Fest, primer festival de música alternativa de Llançà, que té com a finalitat acostar, potenciar i fomentar la música i la cultura underground en el territori, en la comarca, i que ja van per la seva 8a edició, que està organitzada, com els altres 7, per l'associació Batibols. I, bueno, com sempre els hi fem aquí, intentem fer-los una miqueta de promo, aquest any ho tornem a fer. Recordeu que això es celebrarà, com deia, el proper 23 de gener, a Llançà. En concret, es fa a la Carpa, que hi ha l'avinguda 8 de març, i comptarà a la tarda, sembla que obren les portes a les 7 o les 8, comptarà amb les actuacions de bandes com The Rural Kids, Groovy Root, Malasunto, els bascos MDC, que desconeixia la història, però es veu que hi ha una formació diferent que amb el guitarrista, que és el Jokin, sembla que són els Jokin MCD, i una banda mítica del punk, bueno, un senyor mític del punk rock ibèric, com és Manolo Cabezabolo.
Home, Miquel del Pla.
Manolo Cabezabolo. Miquel del...
Miquel del Pla,
no sé
qui
és.
Miquel del Roig, pensava que anaves a dir. No, Miquel del Roig, no. No. Sí, m'has dit un home així, sí, he pensat...
Ja, però estic parlant de punk, saps?
Ja, sí, no, no seria molt punk.
Bueno, sí, bastant, bastant punk, a mi.
Sí?
Vaig tenir el plaer de conèixer un senyor bastant punk. Sí, sí, vale. Sí. Doncs això, Manolo Cabezabolo, i no acabarem escoltant Manolo Cabezabolo, bàsicament, per què? Perquè nosaltres tenim una missió, que la missió és entregar un premi de rock, sí. I encara no ens han trucat, i falten 3 mesos per, o menys per l'entrega dels premis de rock, i per tant, per fer que la gent de rock es vegi, hòstia, aquesta, quina bona tasca estan fent la nit més fosca per la música i la cultura catalana, doncs avui acabarem el programa escoltant a una banda de música metal, rock, metal, sí, metal, hardcore, digue-li com vulguis, en català, que tocaran en el Catatonic Fest, com són els Assot, que és un grup de Breda. Bàsicament, per qui no conegui els Assot, es van formar l'any 2011 i diguem que és una banda que està molt lligada a una altra banda molt mítica de l'escena del metal i del hardcore de principis de l'any 2000, com són els Moksha. Fins a l'edat han publicat 2 discos, que es diuen Bullen les calderes, Territori hostil, i nosaltres, dins del nostre patriotisme habitual, perquè, com dèiem, volem entregar un premi en de rock, i també volem votar Sagarra, tot queda, diguem, en la mateixa franja lingüística. Doncs acabarem amb una cançó d'aquest disc, Terra Hostil, dels Assot, que es diu, es posa per títol, 1714. I ja està, doncs això.
Molt bé. Doncs ja. Escolta-me, moltes ganes d'escoltar-los i moltes ganes de que puguis entregar el premi
jo, no, tots,
de rock,
no?
I deixar...
Que aniré jo sol?
Bueno, home...
Hi ha canapés,
sí,
eh?
Sí, no? No sé. Ah, no, doncs llavors
bueno,
sí. Llavors
bueno,
sí.
No ho sé, suposo. No,
no sé, senyor, canapés, què anem a fer?
Home, suposo que hi haurà camerino
i canapés. Anem pels canapés,
nosaltres. Sí, home, hi podràs fer...
Nosaltres anem pels canapés.
Ah, jo, és important, allà,
jo ja, i camerino. Jo ja dono per fet que ens trucaran, eh? Jo he de dir que ja que hi som, jo vull entregar el Doques Grasses.
Però aquest any ja no us nominaran, aquest és el de nominar, aquest, a la millor...
A la millor comiat.
A la millor comiat de... No faig un concert, però en faré 63.
Sí, i al qual no tinc entrades.
Però tu tens entrades tot Catalunya, eh?
Jo no tinc entrades, entre altres coses, perquè no les vaig comprar. No,
perquè
ets un no rata, perquè ets
un agarrat. Perquè és que...
No, agarrat perquè... no, és perquè em feia molta mandra allò d'anar a discutir-me amb 200.000 persones a través d'una pàgina web. No, jo sí puc anar... Però jo, haver-me de connectar a lo loco, anar fent enter, o sigui, actualitzar, però aviam si... No, jo passo, jo tinc molta feina. No. No. Si hagués sigut normal, les hagués comprat. Però jo, aquesta bogeria, dic, jo no vull participar d'això. I mira, ho veuré des del sofà de casa, com el Madrid, la Copa del Rei. Doncs bé, amb això ho deixarem aquí. Gràcies, Xavi. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que hi hagi, @lanitmesfosca. Allà poden estar al dia dels nostres programes, de les novetats, de si fem algun programa en directe en algun lloc, com crec que serà... En un moment, no sé si... Bueno, no podem... No toca ara. I també ens poden deixar els seus comentaris i suggerències.
Sí que toca, i... Ceba Negra.
Bueno, és que...
14 de març.
Que no crec que ningú li sorprengui, eh?
14 de març, Ceba Negra.
Hem estat absolutament totes les edicions del Ceba Negra. Jo crec...
Però aquest
any... Que algun enxufe tenim allà.
Ojo, que hi haurà doblete, eh?
Què dius ara?
Això és un secret, eh? Però ho diré aquí perquè m'adona
la gana. No sé ni jo, això. No el sé ni jo.
I a la doblet ja farem la nit més fosca i farem pànic a la ciutat, eh?
Què dius, ara?
Ojo.
Però juntos i no revueltos o com
va això? Si vols venir, vine.
Home, bueno, ja ho parlarem. Recordin que es poden fer patrons del programa a través de la plataforma Patreon, a través d'iVox Premium, on poden fer les seves aportacions econòmiques, les que vulguin. Nosaltres ho agraïm molt, som molt feliços. Ajuden a millorar aquest programa, ajuden a fer-nos contents. I, a més, tota aquesta gent en agraïment té doncs, contingut setmanal extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda a Spotify, a iVox i Apple Podcast ja poden trobar el programa setmanal i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca.
La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.